Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Parlament Europeu diu que pren nota de la sentència publicada avui pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els escons de Carles Puigdemont i Toni Comín i apunta que els seus serveis jurídics l'estan analitzant. Aquesta és la resposta de la institució després que la justícia europea hagi tombat el recurs dels dos dirigents de Junts que reclamaven ser acceptats com a eurodiputats des de l'inici de la legislatura, volíem dir, del 2019 fins al 2024. I també en política, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha defensat el sistema de finançament singular per a Catalunya pactat entre socialistes i Esquerra Republicana en una compareixença avui al Congrés dels Diputats. Montero ha acusat el PP d'atiar el victimisme i el greuge territorial. També començava la seva intervenció denunciant que els populars només busquen rèdits electorals carregant contra l'acord amb Esquerra per al finançament singular a Catalunya. La sessió parlamentària també ha viscut un nou enfrontament, en aquest cas entre Esquerra Republicana i Junts, on el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de criticar l'acord amb el PSC només perquè no l'han tancat ells. Rufián, a més, ha retret a Junts que posin en dubte sistemàticament els acords tancats entre republicans i socialistes. I Catalunya està sobreenvellida. L'any 2050, una de cada quatre persones tindrà més de 85 anys i per aquest motiu la taula del tercer sector social demana al nou govern un nou model d'atenció i acompanyament a les persones grans. La crítica l'ha fet avui també la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, en la presentació d'un dossier sobre els diversos tipus d'envelliment que ja hores d'ara a Catalunya i ha demanat un canvi de paradigma.
Demanem al nou govern replantejar el model d'acompanyament a l'envelliment, a revisar les polítiques socials que han d'assegurar els drets de les persones en aquesta etapa de la vida i a incorporar les propostes i reflexions que les entitats socials, com a expertes en aquest àmbit, posem sobre la taula.
El tercer sector demana més recursos a les administracions per cobrir totes les demandes de les persones grans i no vulnerar el dret d'aquest segment de la població a rebre atenció necessària. I restablerta la circulació habitual de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que uneix Terrassa amb Barcelona després que s'hagués vist alterada des de primera hora d'aquest matí pel descarrilament d'una màquina de treballs. La incidència ha obligat a circular un tren cada 20 minuts entre Terrassa i Barcelona i per això l'entitat recomanava fer ús, en aquest cas de Rodalies, per assumir aquest tram. I pel que fa al temps, avui estem davant del dia més càlid de la setmana, amb valors que podran arribar fins i tot als 34 graus a Flix, Tortosa i a l'entorn de Figueres. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dijous 26 de setembre de 2024, això és l'Enjoc.
Amb Martí González.
Dijous 26 de setembre, avui amb molt futbol, amb la victòria per la mínima del Barça i contra el Getafe, 1-0, gol de Lewandowski, que continua pitxitxi, el Barça continua líder intractable, invicte, amb 7 victòries en 7 partits, el Girona no va passar ahir de l'empat a 0, també a casa contra el Rayo Vallecano, i avui és el torn de l'Espanyol, prèvia extensa també d'aquest Espanyol-Villarreal, perquè el conjunt pericú segueixi sumant, es faci fort a casa per aconseguir el més aviat possible la permanència. Molt futbol, però també amb vol, amb la Champions masculina, el Barça, que continua invicte, va guanyar ahir a la, ni més ni menys que a la pista del Kielce, just abans del Mundial de Clubs, la Superglobe, en què juga a partir de dissabte mateix a Egipte. I també parlarem de la Copa Amèrica de Vela, que ja arrenca la seva final, en aquest cas de la Copa Louis Vuitton, per definir l'aspirant, el que s'enfrontarà al Team New Zealand a la gran final d'aquesta 37a edició que es disputa, com sabeu, a Barcelona. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça és més líder de la primera masculina i ja suma 7 victòries en 7 partits.
Els blaugranes van superar ahir en un partit més aviat gris, el Getafe, per la mínima 1-0 amb gol de Lewandowski, que ja en suma 7 en 7 jornades i continua pichichi. Iñaki Peña va ser titular per primera vegada des de la greu lesió de genoll de Ter Stegen i va aconseguir deixar la porteria a 0, mentre el club espera tancar en les properes hores la incorporació d'un porter.
Es tracta del polonès Wojciech Szczęsny, que es va retirar aquest estiu després de l'Eurocopa.
El porter polonès de 34 anys va ser el titular la temporada passada defensant la porteria de la Juventus i també va jugar l'Eurocopa amb Polònia. Abans de decidir penjar les botes, ara sembla que es tornarà a posar els guants per suplir la baixa de Ter Stegen i reforçar la porteria del Barça.
Pendents de si el Barça fa oficial aquest fitxatge de Szczęsny, ex també de l'Arsenal, entre d'altres, portem experiència, que això sí, porta uns mesos aturat. Pel que fa al Girona, ahir no va passar de l'empat a 0 contra el Rayo Vallecano.
L'equip gironí va mereixer la victòria, però no va saber concretar el domini i les ocasions contra el conjunt madrileny. Els blanc i vermells han sumat un punt dels últims 9 possibles i es queden a mitja taula, després d'encadenar dues derrotes consecutives, 3 comptant la de la Champions a París.
El Girona, que tornarà a jugar diumenge al camp del Celta, a Vigo, el Barça ho farà dissabte a Pamplona contra Osasuna i avui, encara de la setena jornada, és el torn de l'Espanyol.
El conjunt perico rep aquesta tarda al Villarreal amb l'objectiu de continuar creixent i seguir sumant punts a casa que l'apropin el més aviat possible a la permanència. L'equip de Manolo González arriba amb tota la plantilla disponible i en una posició tranquil·la a la classificació. El duel començarà a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium.
I encara en futbol, ahir a la primera ronda de la Copa Federació, els setzens de final, una de freda i una de calenta per als equips catalans.
De fet, va passar el menys lògic a priori i després de 2 partits igualats, els penals van decidir que avancés a la competició l'equip d'inferior categoria. El Centre d'Esport Sabadell va aconseguir eliminar el Múrcia de Primera Federació a la Nueva Condomina, mentre que el Terrassa va caure també als penals i a casa contra la Núcia, equip de Tercera Federació. El Sabadell segueix endavant en aquesta Copa Federació com a únic representant català.
Recordem que aquesta competició, que acaba al novembre, permet al guanyador disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de Primera Divisió. L'any passat, de fet, la va guanyar un català, el Badalona Futur. En bàsquet, l'Espart Girona ha confirmat avui la mateixa la lesió d'Ainhoa López.
La base catalana pateix un edema ossi al peu esquerre i és baixa. Demà, el tècnic Roberto Íñiguez compareixerà davant dels mitjans per fer balanç de la pretemporada i plantejar l'inici de curs.
Ainhoa López, que se suma també a la baixa de Chloe Vivid, l'australiana, un dels fitxatges d'aquest estiu de l'Espart Girona, que també és baixa de moment. I un altre català d'aquesta lliga femenina, la Penya, ha anunciat avui també una nova incorporació.
Es tracta de l'exterior sèrbia Caterina Zec, que signa per una temporada amb el conjunt verd i negre. Zec arriba a Badalona procedent de la Lliga Turca i ja té experiència a la Lliga Femenina Endesa, amb un pas per l'Aroski de Vitoria, que fa 3 temporades.
En handbol, gran victòria del Barça i a la Champions masculina per continuar amb el ple en aquesta temporada.
Els blaugranes van guanyar ahir en una de les pistes més complicades d'Europa, la del Kielce polonès, per 28-32. Amb el triomf, el Barça continua el líder en solitari del grup B, amb 6 punts de 6 possibles, i en només 3 dies torna a afrontar una gran competició com és la Superglob, el Mundial de Clubs que es disputa al Caire, Egipte. Dissabte, els blaugranes s'enfronten al Sydney University Australia i diumenge ho faran contra l'anfitrió, el Ali Egipci.
En waterpolo, avui comença la fase prèvia de l'Eurocup masculina, en què hi tenim 3 equips catalans.
El Club Natació Sant Andreu, enquadrat al grup D, que juga a Zagreb, a Croàcia, debut aquesta tarda a les 6 contra l'Enca d'Istanbul. Demà, els andreuencs es veuran les cares amb el conjunt anfitrió, el Ladost. I també demà jugaran el Terrassa, el grup G, que s'estrenarà contra l'anfitrió, el Zuglo Magna hongarès, i el Club Natació Barcelona, anfitrió del grup B, s'enfronta demà per començar el Gènova italià.
Els dos primers de cada grup es classificaran per aquesta fase final de l'Eurocup masculina i en categoria femenina, també en waterpolo, ja tenim definida la final de la Copa Catalunya, que es disputa diumenge a la piscina Joan Serra de Mataró.
S'enfrontaran al Club Natació Terrassa, que va eliminar ahir a l'anfitrió, l'Assolim Mataró, guanyant 8-11, i el Sant Andreu, que també va donar la sorpresa superant els penals al vigent campió d'Europa, l'Estrapul Sabadell.
I un últim apunt, el Luna Rossa s'ha proclamat aquest mateix migdia campió de la Copa Amèrica Juvenil i en una estona a les 2 arrenca la Copa la final de la Copa Louis Vuitton, que s'allargarà fins al 5 d'octubre i que decidirà l'aspirant que lluitarà pel títol d'aquesta Copa Amèrica de Vela de Barcelona.
Ja espera a la final el vigent campió, el Team New Zealand. Els candidats són l'Ineos Britannia i el Luna Rossa italià. Aquesta final de la Copa Louis Vuitton és el millor de 13 regates i, per tant, el vencedor serà el primer que assumi 7 victòries. La gran final d'aquesta 37a edició de la Copa Amèrica començarà a partir del 12 d'octubre.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions de la xarxa. Dissabte, Sílvia, amb futbol i bàsquet.
Exacte, nova cita amb la Lliga Elite de futbol a les 4 i 5 de la tarda amb un duel de la segona jornada entre dos equips que el curs passat estaven a tercera federació, el Futbol Club Vilafranca i la Unió Esportiva Rapitenca. A l'Enjoc TV i a la xarxa Més ho podreu veure. I quan acabi a les 6 i 10, bàsquet amb la final de la Lliga Catalana Segona Federació, que disputarà la Unió Esportiva Mataró contra el vencedor del duel entre el Club Bàsquet Tarragona i el Club Bàsquet Salou. Finalment, a un quart de nou del vespre, més bàsquet amb una altra final, en aquest cas la de la Lliga Catalana Femenina 2, amb l'enfrontament maresenc Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró contra Telenom Buet Mataró, en exclusiva a la xarxa Més.
Tot això serà dissabte i diumenge més futbol, però també tenim handbol i patinatge artístic.
A partir de 2:15 del matí es podrà veure en directe a la plataforma de streaming el Campionat de Catalunya Infantil de Patinatge Artístic i ja a la tarda, a les 4, al Campionat Català Benjamí i a la Vi. A les 4 i 10, també a l'Enjoc TV, partit de la Lliga Catalana Or Femenina entre el filial del Granollers i la Fundació Handbol Sant Vicenç. I, per rematar-ho, a partir de les 6 de la tarda, partides del grup 3 de la Segona Federació Masculina de Futbol, que enfrontarà el Lleida Club de Futbol i el Centre d'Esports Sabadell al Camp d'Esports. A l'Enjoc TV i a la xarxa Més.
Dijous 26 de setembre, 12 minuts passen ja de la una del migdia, comencem parlant de futbol. El Barça segueix a la seva i malgrat les baixes, ahir va superar un os dur, com és el Getafe de Bordalàs, en un partit poc brillant que es va decidir amb un gol únic del Pichichi, Robert Lewandowski, que ja suma 7 gols en les 7 primeres jornades de Lliga. L'equip de Hansi Flick va mereixer la victòria i va tenir ocasions clares per ampliar l'avantatge, però ahir va faltar encert i inspiració en els metres finals que van provocar que el Getafe arribés amb opcions de puntuar i fins i tot disposés d'una ocasió clara que, per sort pel Barça, no va acabar de rematar Borja Mayoral. El tècnic alemany Hansi Flick ja estava avisat, segons va explicar després del partit.
Des del club ja m'havien dit que normalment són apretats els partits contra el Getafe. A la primera meitat no hem estat molt inspirats en les combinacions i les passades, perquè han tancat molt bé els espais. Però per a mi és molt important que hem lluitat durant 95 o 96 minuts i estic orgullós d'això, perquè no només som capaços de jugar bé a futbol, sinó també de lluitar. I també estic orgullós de l'afició, perquè han vist que els necessitàvem i han fet una gran feina.
En qualsevol cas, el Barça suma el 7 de 7 i ja té 21 punts, 4 més que el Real Madrid, que és segon, 8 més que l'Atlètic Club de Bilbao i 9 més que l'Atlètic de Madrid. Els immediats perseguidors, tot i que els matalassers encara han de jugar avui. De guanyar dissabte el Sadar contra l'Osasuna, el Barça de Flick igualaria el rècord històric d'un inici de Lliga, que ara és de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. Més enllà d'això, Can Barça estan pendents de l'arribada de l'escollit per substituir la baixa de Ter Stegen i reforçar la porteria, que hi va defensar sense més exigències Iñaki Peña, el polonès Chesney, el titular l'any passat a la Juventus i retirat després de disputar l'Eurocopa aquest estiu amb la seva selecció, és a punt de passar revisió mèdica i signar pel Barça als seus 34 anys. N'estarem pendents de si hi ha algun anunci oficial d'aquesta incorporació. Victòria mínima del Barça per tant ahir i en canvi empat a 0 ahir del Girona a casa contra el Rayo Vallecano, un Girona que va dominar el partit i que va generar molt més que a València, però que no va ser capaç de marcar algun gol que li permetés tornar a guanyar després de dues derrotes consecutives, tres comptant la de Champions a París. La crònica d'aquest empat sense gols de Girona i Rayo des de Girona FM, Pau Viñafañer.
Els gironins, que van tornar a jugar a Montilivi amb un 11 amb més titulars que València, van disputar un partit molt igualat on van desaprofitar algunes ocasions clares per endur-se els 3 punts. Mitchell va explicar després del partit que no podria retreure res als seus jugadors.
Pero aún así, creo que hoy es que no se le puede decir nada a los jugadores porque han hecho un partido donde todas las cosas que han hecho en el campo han estado bien. menos en la falta de gol, que es algo que bueno, hoy nos ha penalizado solo con un punto, pero que yo me voy al rendimiento y el rendimiento creo que ha sido el correcto y el bueno, que y el camino a seguir para seguir creciendo como equipo.
Un Mitchell que també va demanar tranquil·litat davant aquesta nova realitat i la dinàmica de tres jornades sense conèixer la victòria perquè l'equip ho va fer tot per guanyar i va tornar a incidir en que el rendiment que va veure ahir sobre la gespa li va agradar.
Ya está, si te vas con el resultado pues, y vienes de la dinámica de los anteriores partidos, puedes estar un poco, bueno, con la sensación de que el equipo no está bien, pero es que hoy tengo la sensación de que hemos hecho todo para ganar, que hemos merecido ganar y que no hemos ganado, pero el fútbol va de resultados, pero va de rendimiento y yo este rendimiento lo apruebo.
L'entrenador del Girona, que va destacar el partit de Llàcer Asprilla, però ja el va avisar també que el dorsal 10 se l'ha de guanyar sobre el camp. Ara el Girona posa ja la mirada en el partit de diumenge contra el Celta de Vigo per tornar al camí de la victòria.
Gràcies, Pau. I avui és el torn de l'Espanyol, que rep el Villarreal amb l'objectiu de continuar creixent i seguir sumant punts a casa que l'apropin el més aviat possible a la permanència. L'equip de Manolo González arriba aquesta jornada intersemanal després de caure al Bernabéu amb el capal, malgrat el 4-1 final, i amb tota la plantilla disponible per enfrontar-se a un Villarreal que ve de perdre, recordem, també de forma contundent amb l'1-5 contra el Barça. Un resultat enganyós, segons el mateix Manolo González, que destacava les virtuts del rival.
Un equip amb un potencial molt gran, amb un entrenador que porta doncs, els anys que porta la categoria, fent resultats molt bons, i un equip que tant ofensivament com defensivament, perquè a vegades tenim tendència a generar, com diria, per dos resultats puntuals, com el dia del Celta, que és un 4-3 a favor, o l'altre dia, el Villarreal potser no defensa bé. No és tan així, perquè són partits oberts, però l'altre dia el Villarreal no és un partit per perdre una 5 amb el Barça ni molt menys, però també es dona condicionants al partit que fa que acabin passant algunes coses que no són del tot reals.
Un Manuel González reivindicatiu, ja ho direm, amb l'inici de temporada del seu equip i que, malgrat reconèixer que encara cal millorar, demanava que es valoressin més els aspectes positius.
Tenemos que ser un equipo que compita bien, no ya no en campo del Madrid ni en todos los partidos. Que el rival que venga aquí tenga respeto o que cuando vayamos fuera, pues ya dejen de mirarnos como la jornada 1. Que la gente tenga respeto, que diga, hostia, vienen esta gente, que estos van, estos son duros, son complicados. Y bueno, lo que decimos, intentar mejorar día a día cosas que nos faltan, porque nos faltan cosas que mejorar, pero también darnos en valor cosas buenas que el equipo está haciendo y que es lo que digo siempre, que empecemos a ser un poco positivos, un poco... Siempre somos muy autocríticos, siempre somos un poco pesimistas. Pues oye, intentar ser que la gente valore que el equipo es competitivo, que al equipo cuesta mucho ganarle, que gana.
Per al partit d'aquesta tarda, ara ho dèiem, l'Espanyol té tota la plantilla disponible, però tenint en compte que és una jornada intersemanal i que en 3 dies, diumenge, torna a haver-hi partit, en aquest cas del camp del Betis, podria haver-hi rotacions. El tècnic, això sí, no n'és massa partidari. Ho veurem aquesta tarda a partir de les 7, com dèiem, en aquest Espanyol-Villarreal al RCD Stadium. I encara en futbol, ahir a la primera ronda de la Copa Federació, els setzens de final, una de freda i una de calenta per als equips catalans. De fet, va passar el menys lògic, a priori. Després de dos partits igualats, els penals van decidir que avancés la competició l'equip d'inferior categoria. El Centre d'Esports Sabadell va aconseguir eliminar el Múrcia, de primera federació, a la nova condomina, mentre que el Terrassa va caure als penals i a casa contra la Nucía. El conjunt alacantí es troba ara mateix a la mitja taula del Club Valencià de tercera federació, una categoria per sota del conjunt agarenc. La crònica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Punt i final a l'aventura del Terrassa Futbol Club a la Copa Federació en un partit per oblidar dels de Chus Trujillo, que tot i que es van avançar al marcador amb un gol de Dai des del punt de penal, en cap moment es van trobar còmodes al partit. A la segona meitat els canvis van acabar de desdibuixar el Terrassa i un penal de Sirbel li va costar la vermella directa i el conjunt de la Núcia va empatar. Aquest resultat seria definitiu als 90 minuts i també als 30 de la pròrroga. A la tanda de penals, Samu Casais va fallar el seu penal i tot i que Viarge va aturar el penal definitiu i va forçar un sisè llançament, Oiko va fallar el penal i la Núcia va transformar en el que significava el passi a la següent eliminatòria on s'enfrontarà al Manacor. Escoltem a Chus Trujillo, entrenador del Terrassa.
Bueno, que a la afición, que gracias por haber venido, ¿no? Otra decepción más y ya van unas cuantas y estamos jodidos porque no somos capaces de darle una alegría en nuestra casa a la afición. Yo lo único que puedo decir es felicitar a los jugadores porque tuvimos casi 50 minutos, ¿no? 50 y tantos minutos, 60 minutos con uno menos. Y al menos no encajamos, ¿no? Y tuvimos opciones de meter. pero tenemos muchas cosas que mejorar si queremos hacer algo ya ahora en la Liga, ¿no? Tenemos muchísimas cosas que mejorar.
Doncs ara toca pensar en la Lliga. Diumenge a les 12, el conjunt agarenc visita el camp de l'Atlético Baleares.
Gràcies, Miqui. El Terrassa diu adeu, per tant, i el Sabadell segueix endavant en aquesta Copa Federació com a únic representant ja català. Recordem que aquesta competició, que acaba el novembre, permet al guanyador disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió, el Sabadell, que s'enfrontarà a la propera ronda al Poblense. L'any passat, de fet, aquesta Copa Federació la va guanyar un català, el Badalona Futur. Parlem ara d'handbol. Gran victòria del Barça i a la Champions masculina per continuar amb el ple en aquesta temporada. 2-2 a la Lliga Sobal i 3-3 en Champions, l'última ahir en una de les pistes més complicades d'Europa, la del Kielce polonès, per 28-32. Gran partit en atac del joveníssim Petr Csikuša i també del francès Melvin Richardson, i a la porteria va ser decisiu un cop més Emil Nielsen. L'extrem blaugrana Aitor Ariño va valorar molt el triomf i la trajectòria de l'equip fins ara.
Molt contents de la victòria en un camp molt difícil i gran esforç de tots els jugadors de l'equip. Sabem que hem tingut la baixa del Dica, però tothom ha fet un esforç per estar avui, i la veritat que l'equip ha estat immens. Hem jugat un molt bon handbol, crec que hem tingut algunes errades, però la nostra porteria i el nostre joc han marcat les diferències.
El Barça, que continua líder en solitari del grup B amb 6 punts de 6 possibles i en només 3 dies torna a afrontar una gran competició com és la Superglobe, el Mundial de Clubs, que es disputa al Caire, Egipte. Dissabte els blaugranes s'enfronten al Sydney University, Austràlia, i diumenge ho faran contra un dels anfitrions, l'Al Ahly egipci. El primer de cada grup, recordem, es classifica per a les semifinals. En bàsquet, pendents de l'inici de la Lliga CB, que arrenca aquest dissabte, el Joventut, que ve de guanyar dimarts a l'Apoel de Tel Aviv en la primera jornada d'Eurocup masculina, recordem, rep a l'Olímpic a l'UCAM Múrcia, un dels candidats equips cridats a lluitar per estar a la part alta. Això serà dissabte a les 6 de la tarda. A la mateixa hora, el bàsquet Girona s'estrena amb un repte exigent a la pista del flamant campió de la Supercopa, l'Unicaja de Màlaga. També dissabte, però 3 quarts de 9 de l'espre, partit especial per al Baxi Manresa i per a Pedro Martínez, que torna al Nou Congost, en aquest cas com a visitant, al capdavant del València. I diumenge al migdia, torn per al Barça, que rep el Palau al Granada, i també per al nouvingut a la categoria, el Jaiopos Lleida, que debutarà a Saragossa i que aquesta setmana ha presentat l'última incorporació, el nord-americà Derek Cook. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Jaiopos Lleida ja està restant les hores que falten perquè debuti a la màxima categoria del bàsquet estatal, i ho fa amb un vestidor pràcticament nou, amb només dos jugadors que repeteixen respecte a la temporada passada. La de l'ascens, un és Rafa Villar, i l'altre és Kenny Hasbrook, i deixava clar que l'equip està motivat i capacitat per competir a la Liga Endesa des del primer dia.
Oh, yes, definitely extra motivation.
Sense cap mena de dubte que fos un dels que va aconseguir l'ascens és una motivació afegida. Vam aconseguir l'objectiu a l'Epor i crec que ara tenim el potencial d'aconseguir victòries aquesta temporada i esperem que sigui així.
Qui opina semblant a Hasbrook és un dels últims en arribar a la capital del Serie A. Derek Cook ha estat presentat davant els mitjans de comunicació i ha evidenciat que veu un Jaiopos Lleida capaç d'aconseguir els objectius.
Of course, I think,
Sense cap mena de dubte, crec que tots estem preparats i que tots tenim clar què hem de fer a la pista. Farem tot el que estigui a les nostres mans per fer un bon primer partit.
El Jaiopos Lleida, per ser anunciat aquest dijous al matí, havia arribat a la xifra dels 4.000 abonats, una quantitat que supera en escreix el rècord històric del club.
Gràcies, Sergi. D'altra banda, en categoria femenina, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa. Sense equips catalans, la Lliga arrenca la setmana que ve amb un duel català. De fet, l'Esparta Girona s'enfronta al Cadí La Seu a la Seu d'Urgell. L'Esparta Girona, que ha anunciat avui la lesió d'Ainhoa López, que pateix una edema òssia al peu esquerre i de moment és baixa, i la penya ha fet oficial un nou fitxatge, el de l'exterior sèrbia Katarina Zec, que arriba de la Lliga Turca, ja té experiència a la Lliga Femenina amb el pas per l'Araski de Vitòria, i ha signat per una temporada. Finalment, també en bàsquet, un resultat d'ahir, en un partit de quarts de final de la Lliga Catalana Tercera FEB, l'antiga EVA, Barça Atlètic 69, Club Bàsquet Valls 60. Els altres tres partits de quarts es disputaran dissabte. I en waterpolo avui comença la fase prèvia de l'Eurocup masculina, en qui tenim tres catalans. El Club Natació Sant Andreu, enquadrat al grup D, que juga a Zagreb, a Croàcia, debut aquesta tarda a les 6 contra l'Enca d'Istanbul. Demà els andreuencs es veuran les cares amb el conjunt anfitrió, el Mladost. I també demà jugaran al Terrassa, el grup G, que s'estrenarà contra l'anfitrió, el Zugló Mana hongarès, i el Club Natació Barcelona, anfitrió del grup B, a Barcelona, a la capital, s'enfronta demà per començar el Gènova italià. Els dos primers de cada grup es classificaran per aquesta fase final de l'Eurocup masculina. I en categoria femenina ja tenim definida la final de la Copa Catalunya, que es disputarà diumenge a la piscina Joan Serra de Mataró. I això us ho explicàvem ahir en directe. L'anfitrió d'aquesta final, la Solim Mataró, va caure per 8-11 ahir a la semifinal contra el Club Natació Terrassa, amb una inspirada Isa Piralcova en atac. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Terrassa conquereix el complex esportiu Joan Serra i deixa sense la primera final de la temporada a la Solim Centre Natació Mataró. Les mataronines, encara amb molta feina per fer, no han mostrat un bon nivell defensiu, un aspecte que ja va fallar, diu el seu tècnic Dani Ballart, en el partit de tornada dels quarts de final d'aquesta Copa Catalunya contra el Sant Feliu.
Per molt que sembla i que sigui un equip que no ha canviat tant, hi ha jugadores que tenen diferents rols, que per elles és com si estiguessin en un equip nou. Llavors els rols s'han d'acceptar, s'han d'entendre i s'han d'aplicar a la perfecció. En aquest cas no ho vam fer diumenge contra el Sant Feliu i avui menys.
Per la part visitant, la mataronina Isabel Piralcova ha estat amb quatre dianes un mal de cap per la defensa de la Solim, amb un 100% d'efectivitat en jugades de superioritat i molta eficàcia amb igualtat. L'equip de Jordi Millán ha superat el quadre local. Escoltem precisament el tècnic agarenc.
Estic content perquè les jugadores estan entenent moltes coses i hem arribat a la primera final, que és una final oficial, i bueno, content per l'equip perquè al final hem tingut aquesta paciència per emportar-nos al partit.
Les mataronines es queden sense plaça per la final i hauran de jugar aquest diumenge el duel pel tercer i quart lloc davant el perdedor de l'altra semifinal, que disputen avui Sabadell i Sant Andreu.
Gràcies, Josep Maria. L'altra semifinal, ahir al final, va ser el triomf als penals del Club Natació Sant Andreu contra, a priori, el favorit, l'Estrasburg Sabadell. El Sabadell i Mataró, que fa dos anys que disputaven la final de la Champions, jugaran diumenge la final de consolació pel tercer lloc. En canvi, Sant Andreu i Terrassa, també a Mataró, s'enfrontaran, com dèiem, a la final, també diumenge, pel primer títol de la temporada, aquesta Copa Catalunya Femenina. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Palau Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors, represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de dos o tres ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Secret llama.
Pria i bon dijous 26 de setembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 26 de setembre, avui parlarem de futbol i d'aquesta jornada intersetmanal de Lliga. Victòria del Barça ahir per la mínima, un gol de Lewandowski, 7 gols porta el polonès i és Pichichi, 7 victòries porta el Barça en 7 partits. Per tant, ple de victòries i liderat invicte i intractable del Futbol Club Barcelona per davant del Madrid, que és segon de moment a 4 punts. El Madrid, que recordem, diumenge s'enfronta en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. El Barça ho farà dissabte a Pamplona contra Osasuna. Ahir, en canvi, va empatar a 0 al Girona, que va mereixer més, però no va ser capaç de marcar a la porteria contra el Rayo Vallecano en el retorn a Montilivi. El Girona, que ha sumat un punt dels últims 9 possibles, avui està al torn de l'Espanyol, que mirarà de sumar també a casa contra el Villarreal. Parlarem, com dèiem, molt de futbol, també d'handbol, de la victòria del Barça ahir a la Champions, a la pista del Kielce polonès, just abans de marxar cap a la Superglobe, cap a Egipte, per disputar el Mundial de Clubs, i també parlarem de la Copa Amèrica de Vela, d'hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport Esport Català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça és més líder a la primera masculina i ja suma 7 victòries en 7 partits.
Els blaugranes van superar ahir en un partit més aviat gris el Getafe per la mínima 1-0 amb gol de Lewandowski, que ja en suma 7 en 7 jornades i continua Pichichi. Iñaki Peña va ser titular per primera vegada des de la greu lesió de genoll de Ter Stegen i va aconseguir deixar la porteria a 0, mentre el club espera tancar en les properes hores la incorporació d'un porter.
Es tracta del polonès, encara no és oficial, Wojciech Szczęsny, que es va retirar aquest estiu, després de l'Eurocopa.
El porter polonès, de 34 anys, va ser el titular la temporada passada defensant la porteria de la Juventus i també va jugar a l'Eurocopa en Polònia, abans de decidir penjar les botes. Ara sembla que es tornarà a posar els guants per suplir la baixa de Ter Stegen i reforçar la porteria del Barça.
Pendents de si el Barça fa oficial aquest fitatge de Szczęsny, ex també de l'Arsenal, entre d'altres. Pel que fa al Girona, ahir no va passar de l'empat a 0 contra el Rayo Vallecano.
L'equip gironí va mereixer la victòria, però no va saber concretar el domini i les ocasions contra el conjunt madrileny. Els blanc i vermells han sumat un punt dels últims 9 possibles i es queden a mitja taula després d'encadenar dues derrotes consecutives, 3 comptant la de la Champions a París.
El Girona, que tornarà a jugar diumenge al camp del Celta, a les 2 del migdia a Vigo. El Barça ho farà dissabte a les 9 a Pamplona contra Osasuna, i avui és el torn de l'Espanyol.
El conjunt perico rep aquesta tarda al Villarreal amb l'objectiu de continuar creixent i seguir sumant punts a casa que l'apropin el més aviat possible a la permanència. L'equip de Manolo González arriba amb tota la plantilla disponible i en una posició tranquil·la a la classificació. El duel començarà a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium.
Aquest duel de la setena jornada, l'Espanyol, que jugarà a la vuitena, també diumenge, en aquest cas al camp del Betis. I encara en futbol, ahir a la primera ronda de la Copa Federació, els setzens de final, una de freda i una de calenta per als equips catalans.
De fet, va passar el menys lògic, a priori, i després de dos partits igualats, els penals van decidir que avancés a la competició l'equip d'inferior categoria. El Centre d'Esport Sabadell va aconseguir eliminar el Múrcia, de primera federació, a la Nueva Condomina, mentre que el Terrassa va caure també als penals i a casa contra la Núcia, equip de tercera federació. El Sabadell segueix endavant en aquesta Copa Federació com a únic representant català.
Recordem que aquesta competició, que acaba al novembre, permet al guanyador disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. L'any passat, de fet, la va guanyar un català, el Badalona Futur. En bàsquet, l'Espart Girona ha confirmat avui mateix la lesió d'Ainhoa López.
La base catalana pateix un edema ossi al peu esquerre i és baixa. Demà el tècnic Roberto Íñiguez compareixerà davant dels mitjans per fer balanç de la pretemporada i plantejar l'inici de curs.
Una lliga femenina endesa que comença la setmana que ve. Un altre cap dels catalans en aquesta lliga femenina, la Penya, ha anunciat avui una nova incorporació.
Es tracta de l'exterior sèrbia Caterina Zec, que signa per una temporada amb el conjunt verd i negre. Zec arriba a Badalona procedent de la lliga turca i ja té experiència a la lliga femenina endesa, amb un pas per l'Araski de Vitoria fa 3 temporades.
En handbol, gran victòria del Barça i a la Champions masculina per continuar amb el plen aquesta temporada.
Els blaugranes van guanyar ahir en una de les pistes més complicades d'Europa, la del Kielce polonès, per 28-32. Amb el triomf, el Barça continua líder en solitari del grup B, amb 6 punts de 6 possibles, i en només 3 dies torna a afrontar una gran competició, com és la Superglobe, el Mundial de Clubs, que es disputa al Caire, a Egipte. Dissabte, els blaugranes s'enfronten al Sydney University australià i diumenge ho faran contra l'anfitrió, l'Al Ahly egipci.
En waterpolo, avui comença la fase prèvia de l'Eurocup masculina, en què hi tenim 3 equips catalans.
El Club Natació Sant Andreu ha enquadrat el grup D, que juga a Zagreb, a Croàcia, debuta aquesta tarda a les 6 contra l'Enca d'Istanbul. Demà els andreuencs es veuran les cares amb el conjunt anfitrió, el Mladost. I també demà jugaran al Terrassa, el grup G, que s'estrenarà contra l'anfitrió, el Zuglo Mana hongarès. I el Club Natació Barcelona, anfitrió del grup B, s'enfronta demà per començar al Gènova italià.
Recordem que els dos primers de cada grup es classificaran per a la fase final d'aquesta Eurocup masculina, i en categoria femenina també ja tenim definida la final de la Copa Catalunya, que es disputarà diumenge a la piscina Joan Serra de Mataró.
S'enfrontaran al Club Natació Terrassa, que va eliminar ahir a l'anfitrió la Solim Mataró, guanyant 8-11, i el Sant Andreu, que també va donar la sorpresa superant als penals el vigent campió d'Europa, l'Astralpul Sabadell.
Per cert, parlant de sorpreses, Espanya va quedar eliminada ahir dels vuitens de final de manera sorprenent contra l'Uzbekistan, contra el Venezuela, volíem dir, el Mundial de Futbol Sala Masculí, que juga a l'Uzbekistan. I un últim apunt, l'Una Rossa s'ha proclamat aquest migdia campió de la Copa d'Amèrica Juvenil, i en una estona a les dues arrencarà la final de la Copa Louis Vuitton, que s'allargarà fins el dissabte 5 d'octubre i que decidirà l'aspirant que lluitarà pel títol d'aquesta Copa Amèrica de Vela que es disputa a Barcelona.
Ja espera a la final el vigent campió, el Team New Zealand. Els candidats són l'Ineos Britània i el Luna Rossa Italià. Aquesta final de la Copa Louis Vuitton és el millor de 13 regates i, per tant, el vencedor serà el primer que assumi 7 victòries. La gran final d'aquesta 37a edició de la Copa Amèrica començarà a partir del 12 d'octubre.
I és dijous i hem de repassejar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte tenim, Sílvia, futbol i bàsquet.
Nova cita amb la Lliga Elite de futbol a les 4 i 5 de la tarda amb un duel de la segona jornada entre dos equips que el curs passat estaven a Tercera Federació, el Futbol Club Vilafranca i la Unió Esportiva Rapitenca, a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. I quan acabi, a les 6 i 10, bàsquet amb la final de la Lliga Catalana Segona FEB, que disputarà la Unió Esportiva Mataró contra el vencedor del duel entre el Club Bàsquet Tarragona i el Club Bàsquet Salou. Finalment, a un quart de nou del vespre, més bàsquet, amb una altra final, en aquest cas la de la Lliga Catalana Femenina 2, amb l'enfrontament maresenc Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró contra Telenom Buet Mataró, en exclusiva a la xarxa Més.
Tot això serà dissabte, diumenge tindrem més futbol, però també handbol i patinatge artístic.
A partir de 2:15 del matí es podrà veure en directe a la plataforma de streaming el Campionat de Catalunya Infantil de Patinatge Artístic i ja a la tarda a les 4 el Campionat Català Benjamí i a la VI. A les 4 i 10, també a l'Enjoc TV, partit de Lliga Catalana Or Femenina entre el filial del Granollers i la Fundació Handbol Sant Vicenç. I per rematar-ho, a partir de les 6 de la tarda, partidàs del grup 3 de la Segona Federació Masculina de Futbol, que enfrontarà el Lleida Club de Futbol i el Centre d'Esports Sabadell al Camp d'Esports, a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Ladies and gentlemen. Dijous 26 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Barça segueix a la seva i, malgrat les baixes, ahir va superar un os dur com és el Getafe de Bordalàs en un partit poc brillant que es va decidir amb un solitari gol del pichichi Robert Lewandowski, que ja suma 7 gols en les 7 primeres jornades de Lliga. L'equip de Hansi Flick va mereixer la victòria i va tenir ocasions clares per ampliar l'avantatge, però ahir va faltar encert i inspiració en els metres finals que van provocar que el Getafe arribés amb opcions de puntuar, fins i tot disposés d'una ocasió clara que, per sort pel Barça, no va acabar de rematar Borja Mayoral. El tècnic
alemany Hansi Flick es va mostrar orgullós del seu equip després del partit, tot i les dificultats. En qualsevol cas, el Barça suma ja el 7-7, ja té 21 punts, 4 més que el Real Madrid, que és segon, 8 més que l'Atlètic de Bilbao, que és tercer, i 9 més que l'Atlètic de Madrid, els immediats perseguidors, tot i que els matalassers encara han de jugar avui. De guanyar dissabte el Sadar contra Osasuna, el Barça de Flick igualaria el rècord històric d'un inici de Lliga, que és d'ara, de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. Flick, però, no estava pendent dels rècords.
No en tenia ni idea quan vaig començar que amb 8 victòries fèiem el rècord, però no m'importa. Des que vam començar la Lliga, sempre hem dit que hem d'anar pas a pas i pensar en el més immediat, que ara és l'Osasuna. Ens hem de centrar al 100% només en el proper partit, que és Osasuna. És la nostra feina. I no, no m'importen els rècords i aquestes coses.
Més enllà d'això, a Can Barça estan pendents de l'arribada de l'escollit per substituir la baixa de Ter Stegen i reforçar la porteria, que hi va defensar sense massa exigències Iñaki Peña, és el polonès Wojciech Szczęsny, el titular l'any passat a la Juventus i retirat després de disputar l'Eurocopa aquest estiu amb la seva selecció, que és a punt de passar revisió mèdica i signar pel Barça, segons apunten diversos mitjans, als seus 34 anys, després de desenfundar un altre cop les botes i els guants. Flick ahir no en volia parlar directament, tot i que sí que reconeixia que hi havia motius per incorporar un porter més experimentat. I only speak about players
we have in the team. Només parlo de jugadors que tenim a l'equip. L'Iñaki és el nostre porter número 1 i avui ha fet porteria a 0. Estem molt contents, tenim 3 punts més i això és el que compta. L'Iñaki té 25 anys i els altres porters són molt joves. Si passa alguna cosa, crec que necessitem experiència. Per això estem parlant d'això. I això és del que hem parlat amb Deco i Bojan. Veurem què passa. And we speak, Deco and I and
Bojan, we talked about, discussed about that and so we'll see what happens. Estarem pendents de si hi ha algun anunci oficial d'aquesta incorporació. Victòria mínima del Barça i, en canvi, empat a 0 ahir del Girona a casa contra el Rayo Vallecano, un Girona que va dominar el partit i que va generar molt més que a València, però que no va ser capaç de marcar algun gol que li permetés tornar a guanyar després de dues derrotes consecutives, tres comptant la de Champions a París. El tècnic del conjunt gironí, Michel, va assegurar que havien fet tot per guanyar.
Bueno, porque el fútbol es de goles y no hemos marcado. Hemos hecho muchas cosas bien, sobre todo ser capaces de anular la presión del Rayo, de ser capaces de llevarles atrás, que pocos equipos lo han hecho, solo el Barça la segunda parte en Vallecas, y luego pues marcar. Hemos tenido un expecting goal de casi 3. Bueno, al final esta es un poco nuestra realidad ahora y tenemos que tener tranquilidad, pero creo que el partido ha sido muy bueno. Ya está, si te vas con el resultado y vienes de la dinámica de los anteriores partidos, puedes estar un poco con la sensación de que el equipo no está bien, pero es que hoy tengo la sensación de que hemos hecho todo para ganar, que hemos merecido ganar y que no hemos ganado.
Un Michel que, com sentíem, no estava preocupat pel futur, tot i que reconeixia que l'equip havia de generar encara més ocasions.
En València no estuvimos bien en la zona de finalización, no generamos nada y yo estaba preocupado, pero hoy sí que hemos generado. Igual no para todo el potencial ofensivo que hemos puesto en el campo, no hemos generado todas las ocasiones porque hemos tirado poco, aunque tres de ellas han sido muy claras, muy muy claras, pero creo que el potencial ofensivo del equipo tiene que, con este caudal de juego, en vez de 11 tiros me parece, o 12 que han sido, tenían que haber sido 25. Eso es un poco lo que tengo en mi mente, mejorar con el equipo. Tiene que haber más ocasiones de gol, más.
El Girona, que es queda a mitja taula amb aquest empat, amb 8 punts, en la propera jornada visitarà el camp del Celta, diumenge a les 2. El Barça, que és líder invicta, jugarà, com dèiem, dissabte a les 9 a Pamplona contra Osasuna. I avui és el torn de l'Espanyol, que rebe el Villarreal amb l'objectiu de continuar creixent i seguir sumant punts a casa, que l'apropin el més aviat possible a la permanència. L'equip de Manolo González, que arriba aquesta jornada intersemanal després de caure al Bernabéu amb el cap ben alt, recordem, malgrat el 4-1 final, i amb tota la plantilla disponible per enfrontar-se a un Villarreal que ve de perdre també de forma contundent amb l'1-5, recordem, contra el Barça. Un resultat enganyós, segons el mateix Manolo González, que explicava a la prèvia que havien de fer un partit més controlat i més tancat.
Los partidos tan abiertos en una categoría como esta son una lotería y muchas veces la lotería, ya sabes tú lo que pasa, que cuando vas a la lotería lo normal es que palmes. Entonces tenemos que intentar tener el partido controlado, todo lo controlado que podamos, teniendo en cuenta que el rival es complicado, pero llevar el partido a nuestro terreno. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero la verdad que el convencimiento tanto del cuerpo técnico como del grupo, de jugadores, es que somos capaces de ganar a cualquiera y que esa es la idea y a eso vamos a seguir.
Un Manuel González, com sentíem, reivindicatiu amb l'inici de la temporada del seu equip i que, malgrat reconèixer que encara cal millorar, que demanava que es valoressin més els aspectes positius. En aquest sentit, el tècnic de l'Espanyol destacava la importància de fer-se forts a casa.
Ganar en casa creo que te da, ya lo dijo un día, la permanencia incluso más. Si conseguimos en casa ser fuertes nos va a dar, pues obviamente, mantener esa categoría y estar más o menos tranquilos. Y son importantes los partidos de casa porque ya estamos viendo que la Liga es difícil ganar, no los de casa, sino los de fuera también. Entonces, cada partido que ganes hay que celebrarlo, hay que darle valor y hay que estar contento porque, porque tiene mérito, la verdad.
Per la partida d'aquesta tarda, ara ho dèiem, l'Espanyol té tota la plantilla disponible, però tenint en compte que és jornada intersetmanal i que en 3 dies, diumenge, torna a haver-hi partit, en aquest cas al camp del Betis, veurem si hi ha rotacions. Manolo González, però, no n'és partidari.
Para mí no tiene demasiado sentido. Yo no soy partidario. Yo soy partidario de sacar el mejor equipo posible o que nos ayude a competir mejor con las características del rival y después ya centrarnos en el día del Betis. Si el día del Betis hay jugadores que de mañana salen tocados a nivel de lesión o muy cansados para poder recuperar y llegar bien, entonces sí que miraremos de cómo adaptarlo, pero de principio intentar sacar a los que estén mejor para competir contra el Villarreal.
Aquesta tarda a les 7, aquest Espanyol Villarreal al RCD Stadium. I encara en futbol, ahir a la primera ronda de la Copa Federació, els setzens de final, una de freda i una de calenta per als equips catalans. De fet, va passar el menys lògic, a priori. Després de dos partits igualats, els penals van decidir que avancés a la competició l'equip d'inferior categoria. El Terrassa va caure als penals i a casa contra la Nucía, un equip d'inferior categoria que es troba mateix a la mitja taula del grup valencià de tercera federació. Una categoria per sota, per tant, del conjunt agarenc. En canvi, bones notícies per al Centre d'Esport Sabadell, que va aconseguir eliminar el Múrcia de primera federació a fora, a la nova Condomina. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo. Bon dia.
Bon dia. El Sabadell s'ha classificat pels vuitens de final de la Copa Federació i és a només dues eliminatòries de rebre un primera divisió a la Copa a la nova Creu Alta. El sorteig de setzens de final va ser el pitjor possible, fora de casa, en viatge llarg i contra l'únic rival que era de superior categoria, el Real Múrcia. A més, el conjunt arlequinat arribava amb baixes a l'Enrique Roca i el primer en colpejar va ser l'equip murcià per mitjà del Caina, però Urri, a centrada de Ton Ripoll, va empatar faltant mitja hora i després de la pròrroga a la tanda de penals i després de 14 xuts, Ortega va aturar l'única pena màxima fallada, la d'Iriarte, migcampista del Murcia. Millor estrena impossible pel porter Pallasà amb la samarreta arlequinada.
Ha sigut una forma de debutar al No al Fallo perquè era un partit d'eliminatòria i al final era el primer partit que m'estrenava amb el Sabadell i la veritat que molt content de debutar d'aquesta manera, d'ajudar i molt orgullós del meu equip, perquè la veritat que fins l'últim moment ha cregut i res, orgullós sobretot.
El Poblense, per cert, serà el rival del Centre d'Esports a la següent ronda. A més, ha quedat descartada l'opció de tenir un derbi d'aquí a dues setmanes a la nova Creu Alta. En el primer cas, l'equip de Sa Pobla va guanyar ahir 4-2 Lizarra Navarrés i, per tant, dimecres que ve el conjunt arlequinat haurà de viatjar a Mallorca per afrontar la segona ronda estatal d'aquesta competició. A l'altra banda del quadre, la Nucía va eliminar també als penals al Terrassa l'Olímpic i els alacantins jugaran a casa contra el Manacor Balear.
Gràcies, Adri. El Terrassa diu adéu i el Sabadell segueix endavant en aquesta Copa Federació com a únic representant català. Recordem que aquesta competició, que acaba en novembre, permet al guanyador disputar la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. L'any passat, de fet, la va guanyar un equip català, el Badalona Futur. I parlant de Badalona, ahir el Club de Futbol Badalona va presentar Jordi López com a nou entrenador, substituint el destituït Gerard Albadalejo. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
L'ex del Terrassa arriba al Badalona amb un tècnic ajudant, que és un vell conegut de l'afició escapolada, Pere Tarradellas, que va ser jugador del club de les campanyes 2005 a la 2008. Jordi López arriba il·lusionat amb el repte d'intentar ascendir amb el primer equip del Badalona.
Vam parlar el dilluns i al final va ser ràpid. Vull dir, al final jo crec que el projecte doncs és una cosa molt il·lusionant. Jo crec que tenen molt clar objectius, projecte i com encaminar-ho. I això és el que buscàvem una mica, no? Una cosa doncs, que realment poguéssim treballar, on realment tinguéssim clar objectius i que hi hagués una ambició realment darrere molt clara.
Des d'avui mateix, la plantilla ja s'ha dedicat a preparar l'enfrontament de diumenge contra l'Escala, on no es pot fallar després de les dues derrotes consecutives.
Parlem ara d'handbol. Gran victòria del Barça i a la Champions masculina per continuar amb el ple en aquesta temporada. 2-2 a la Lliga Sobal i 3-3 a la Champions. L'última ahir en una de les pistes més complicades d'Europa, la del Kielce polonès, per 28-32. Gran partit en atac del joveníssim Peter Csikuza i també del francès Melvin Richardson. I a la porteria va ser decisiu un cop més Emil Nielsen. Escoltem el tècnic Carlos Ortega valorant el triomf i la trajectòria de l'equip fins ara.
Muy contento, ¿no? Dos puntos ganar fuera en Champions nunca es fácil. Sabemos que era un Kielce mermado. Bueno, nosotros también tenemos a Rasa bajas de hace tiempo y dos puntos fuera de casa son muy importantes. Estamos muy contentos. Creo que la portería ha estado correcta, no súper, pero su portería o nuestros chutes han estado mal acertados. Ellos nos sorprendió un poco al principio la defensa con una defensa agresiva ahí que no dejaba jugar en el pivote, pero muy contento por el resultado, sin duda.
El Barça continua líder en solitari del grup B amb 6 punts de 6 possibles i en només 3 dies torna a afrontar una gran competició com és la Superglob, el Mundial de Clubs, que es disputa al Caire, Egipte, dissabte. En 3 dies, com dèiem, els blaugranes s'enfronten al Sydney University australià i diumenge ho faran contra l'anfitrió, l'Al Ahly egipci. El primer de cada grup es classifica per a les semifinals. En bàsquet, un parell de punts. L'Espart Girona ha confirmat avui la lesió d'Ainhoa López, que pateix un edema ossi al peu esquerre, i la penya ha fet oficial un nou fitxatge, el de l'exterior sèrbia Caterina Zec, que arriba de la Lliga Turca i ja té experiència a la Lliga Femenina Endesa, en pas per l'Araski de Vitoria. Farà fa 3 temporades, ha signat per una temporada per al conjunt verd i negre. Finalment, també en bàsquet, un resultat d'ahir en categoria masculina, en un partit de final de quarta final de la Lliga Catalana de Tercera FEB, l'antiga EVA, Barça Atlètic 69, Club Bàsquet Valls 60. Els altres 3 partits de quarts disputaran dissabte. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Gairebé tot el partit els ballencs van anar remolant el marcador i van veure com el Barça va estar molt encertat des de la línia exterior. Al principi del tercer període, un triple d'Oriol Besora va situar els blancs i vermells un punt per sobre, però el potencial ofensiu excel·lent dels blaugrana va fer que no hi hagués manera de doblegar el resultat. Tot i la desfeta, el tècnic del CE Valls, Víctor Neila, es va mostrar satisfet de l'esforç dels seus homes.
Jo crec que hem jugat contra un molt bon equip. Jo estic molt, molt content de com hem treballat. No hem estat encertat, això és veritat, però al final el partit es decideix amb minuts bons de Butageves, que té 2 minuts que ens fica 9 punts seguits i és el que fa que ells trenquin el marcador, perquè fins aquell moment altres estaven junts.
Un cop eliminats de la Lliga Catalana, el CE Valls té 2 setmanes per posar-se a punt de cara al debut a la tercera FEP el proper 12 d'octubre contra el Mataró per Buet. S'espera que el 6 d'octubre disputin el darrer amistós de pretemporada davant l'Igualada.
En waterpolo avui comença la fase prèvia de l'Eurocup masculina, en què tenim 3 equips catalans. El Natació Sant Andreu, enquadrat al grup D, que juga a Zagreb, a Croàcia, debuta aquesta tarda a les 6 contra l'Enca d'Istanbul. Demà els andreuencs es veuran les cares amb el conjunt anfitrió, el Mladost. I també demà jugaran el Terrassa, grup G, que s'estrenarà contra l'anfitrió del seu grup, el Zuglo Magna hongarès, i el Natació Barcelona, anfitrió del grup B, a la capital catalana, que s'enfronta demà per començar el Gènova italià. Els 2 primers de cada grup es classificaran per aquesta fase final de l'Eurocup masculina. I en categoria femenina ja tenim definida la final de la Copa Catalunya, que es disputa diumenge a la piscina Joan Serra de Mataró. Ja us explicàvem ahir en directe, l'anfitrió d'aquesta final, l'assolit Mataró, va caure per 8-11 ahir a la semifinal contra el Club Natació Terrassa, amb una inspirada Isa Piralcova en atac. I a l'altra semifinal, triomf als penals del Club Natació Sant Andreu, contra a priori el favorit, l'Estarpul Sabadell. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, tot i que de sortida les sabadellenques es van escapar 3 gols en el marcador, va ser una semifinal de distàncies molt curtes. La neerlandesa Van de Kratz, fitxada aquest estiu pel Club Natació Sabadell, va debutar amb el casquet del seu equip i va fallar un dels penals després d'arribar amb empat a 10 al temps reglamentari. La sabadellenca del Sant Andreu, Gisela Ferrer, tampoc va marcar el penal que podria haver classificat el seu conjunt, però més tard l'error de Sofia Giustini va acabar condemnant l'Estralpul Natació Sabadell. Diumenge, el club jugarà a la Joan Serra de Mataró la final de consolació contra l'anfitrió a 11:45 del matí, just abans de la final, Terrassa-Sant Andreu.
Gràcies, Sergi. Sabadell i Mataró, que fa 2 anys disputaven la final de la Champions, jugaran diumenge a la final de consolació, aquest partit pel tercer lloc. En canvi, Sant Andreu i Terrassa, també a Mataró, s'enfrontaran a la final al primer títol de la temporada, aquesta Copa Catalunya femenina. En hoquei patins, un apunt, fa menys d'una setmana les seleccions espanyoles femenina i masculina, farcides de catalans i catalanes, es van proclamar campions del món a Novara, a Itàlia. Una d'elles és Victòria Porta, que ha tornat a Vilassana, a casa seva, i segueix assimilant aquesta medalla d'or al Mundial d'hoquei patins. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
Vilassana, un cop més, es troba de celebració degut als èxits amb l'hoquei patins com a protagonista. Més enllà del conegut club que té el seu primer equip competint per Europa a nivell de clubs, una de les seves jugadores i veïnes, Victòria Porta, va aconseguir penjar-se la medalla d'or el passat cap de setmana al Mundial amb la selecció espanyola. Una Porta que en aquesta casa ens explicava que encara es troba en aquest procés d'assimilar l'èxit aconseguit ara fa ben pocs dies.
Sí, bueno, una mica de tot. Nosaltres vam tornar dilluns a la tarda nit, hem començat ara una mica la rutina, però bueno, crec que no s'assimila massa ràpid això, necessito els seus dies.
La veïna de Vilassana deixava clar que el poble l'ha rebuda com es mereix i reflexionava al voltant de l'èxit que ha aconseguit.
Bueno, la veritat és que la família, els amics, no, el club en especial, ho han rebut superbé. És una notícia que al final fa moltíssima il·lusió a tothom, però bueno, en especial crec que a tothom qui em coneix, sobretot a la gent del poble i tot, crec que fa sentir molt orgullós de que hi hagi una persona que sigui campiona del món. I crec que la clau és que al final tots tenim al cap els campions del món de futbol, no? I tot aquest... Clar. Aquestes persones, però crec que canvia molt quan em mires a una persona i és tangible, no és tocable.
Una victòria porta a qui se li reconeixerà l'èxit aquesta tarda a partir de 7:45 del vespre al Centre d'Immersió de Vilassana. L'Ajuntament li retrà homenatge a l'esportista. Victòria porta.
Gràcies, Sergi. Abans d'acabar, l'últim punt, en una estona, les dues arrenca la final de la Copa Louboutin, que se llegarà fins al dissabte 5 d'octubre, que decidirà l'aspirant que li lluitarà el títol de la Copa Amèrica de Vela que es disputa a Barcelona, el Team New Zealand, el vigent campió que ja espera la final. Els candidats són l'Ineos Britannia, amb Sir Ben Ainsley i Dylan Fletcher Scott com a timoners, i el Luna Rossa italià, comandat per Francesco Bruni, i l'australià Jimmy Spithill. Escoltem el timoner del vaixell anglès, Sir Ben Ainsley.
Per a nosaltres és una gran motivació. Si mirem la història de la Copa de l'Amèrica, estem orgullosos d'això com a nació. Tècnicament va començar amb les britàniques prop de l'illa de Wight i des de llavors no l'hem pogut guanyar. Aquesta és la motivació del nostre equip.
I en el mateix sentit s'expressava el capità de Luna Rossa, Francesco Bruni.
We all know that in Italy the America's Cup is a dream and we've been...
Tothom sap que per a Itàlia la Copa Amèrica és un somni i ja fa molts anys que nosaltres hem estat perseguint aquest somni, inclús abans que jo nasqués. Ara tenim una oportunitat i hem d'utilitzar aquesta bala.
Aquesta final de la Copa Louboutin, que és la millor de 13 regates, avui en una estona a les dues arrenca la primera. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Palo Prenzor, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Atenció, famílies. Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc
per què soc tan... A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes. En amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Un lloc a la mar que continuïs venir. Jo he pensat que estic una mica en casa. Jo he pensat que ara no entenc per què estic tan contenta.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són les dues.
Dijous 26 de setembre i us parla la Sara Vell.